Avui ho hem explicat, Rubén Dobles, més conegut com el Rubius, és un dels últims que ha anunciat que un dels últims youtubers d'èxit arreu del món, que ha anunciat que se'n va viure a Andorra per pagar menys impostos. Aquest és un fenomen a l'alça i és un fenomen que en tot cas tampoc és nou, perquè això ho han fet tota la vida esportistes i artistes, és a dir, dins el que és l'àmbit de persones que són públiques hi ha hagut altres exemples. Això passa, però, en un moment de forta crisi econòmica, de forta crisi sanitària, de forta tensió del que són la bossa de diners públics per l'efecte, òbviament, de la pandèmia. I també passa justament quan hem tingut aquí un debat, ara ja fa unes quantes setmanes o mesos. La veritat és que el temps passa d'una manera tan subjectiva que a mi tinc la sensació que el temps passa ràpidament, però al final tampoc fa tant que parlàvem d'això, del dumping fiscal que feia la Comunitat de Madrid a la resta de comunitats autònomes de l'estat espanyol, no? El cas Andorra versus Espanya, no sé si es pot qualificar de dumping fiscal en aquest sentit, però mira, li preguntarem a Daniel Viadé, que ell és advocat i assessor fiscal, professor de la UOC, expert justament en fiscalitat i dret tributari. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Professor, es pot parlar de dumping fiscal entre d'Andorra a Espanya, entre països?
Bueno, clar, és competència fiscal. Aquí el que intenta cada jurisdicció és atreure la màxima riquesa possible, doncs, per poder aquesta riquesa, doncs, invertir-la per un bon desenvolupament de cadascun dels països. Digue-li dumping, digue-li competència fiscal, però bueno, en qualsevol cas, això és resultat de la manca d'harmonització, ja sigui des d'un sol país, en aquest cas Espanya, si comparem comunitats autònomes, o dins de la Unió Europea, si comencem a comparar jurisdiccions, doncs, dins del territori UE, o com a mínim dins del territori europeu.
Clar, és veritat que igual que es demana harmonització fiscal a Espanya, és un debat interessantíssim que recordeu, impulsava Esquerra Republicana, tot allò ha quedat entre el pla pandèmia, les eleccions i tot allò, doncs ha quedat de moment dissolt, però que també es parla, òbviament, entre els països de la Unió Europea. Clar, el cas d'Andorra és a part, perquè l'estalvi que poden fer fortunes importants, com ara, per exemple, són els youtubers, que són uns grans desconeguts per bona part de la societat, però que són referents importantíssims, especialment pels més joves. El que poden arribar a estalviar és moltíssim.
Sí, home, és que, clar, si pensem en un youtuber que el que té exclusivament són ingressos per publicitat i pràcticament no té cap despesa associada a l'obtenció d'aquests ingressos, més enllà de la seva tarifa a internet, càmera, micròfon i poca cosa més, no? I ordinador, potser, i un mínim vestuari, clar, tots els ingressos que obté són beneficis, i en tant que benefici obtinguda per una persona física, això tributa la renta, i aquí a Catalunya, des del 2021, a partir de 300.000 euros de beneficis, tributes el 50% d'impostos. Mm. La meitat.
Clar,
se'n va hisenda, no? al tresor públic. I, en canvi, si ho compares amb Andorra, a data d'avui, el tipus màxim és del 10%. Això no té color, no? De manera que aquesta actitud que se li diu de tributar amb els peus, és a dir, d'anar a escollir la millor jurisdicció possible, no? Dins d'un àmbit geogràfic raonable, com pot ser, per exemple, competències entre comunitats autònomes, o, en el cas d'Andorra-Catalunya, doncs, clar, està a l'ordre del dia i és una temptació molt gran per a aquelles persones, doncs, i això, si vols, també en parlem, que tenen un sentit de responsabilitat no social podria oferir algun tipus de dubtes, no?
Clar, és molt políticament correcte, el professor, però és evident que aquí hi ha diversos debats, òbviament, doncs, la falta de sensibilitat sobre allò que és compartit i públic, no? I que dona de consciència al final social, no? Del que dona una igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans, com probablement, doncs, potser algunes d'aquestes persones que marxen a tributar en altres països, doncs, han pogut gaudir, per exemple, de petits a través de l'ensenyament públic, no? Que és una eina d'accés a la igualtat d'oportunitats d'una societat com la nostra. I l'altra, en l'aspecte fiscal, que jo crec que també és un tema que hem de posar sobre la taula, si es pot definir un sistema que per a les rentes altes sigui també atractiu, a la vegada que raonable, i que suposi una aportació important en funció dels seus guanys a la societat, no? Perquè Perquè si l'únic criteri és vaig a pagar menys i no hi ha cap tipus de fet que sigui atractiu per a aquestes rentes altes quedar-se, doncs aspirar al sentit de la responsabilitat social que puguin tenir aquestes grans fortunes, doncs, no sé, jugar una mica en foc, no? Perquè al final cadascú pensa el que pensa i té els principis que té i no tenen per què ser solidaris amb la resta de la societat.
Sí, de totes maneres, en principi, la majoria de constitucions, i la Constitució espanyola no és una excepció, doncs el que estableix és una mena de contracte social, no? I en aquest contracte social estan els impostos, i en els impostos cadascú col·labora d'acord amb un principi, que és comú a la majoria de constitucions, és d'acord amb la seva capacitat econòmica, no? Qui més guanya, més hauria d'aportar, no? O més impostos ha de pagar. Altra cosa és que mitjançant la política fiscal, doncs es puguin incentivar determinades activitats que puguin generar un valor col·lectiu, i en aquestes activitats que generin valor col·lectiu, mimar-les, no? Perquè generen riquesa en el futur, no? A data d'avui, bueno, potser li hauríem de donar una volta quina és la riquesa que ofereix, doncs, un sector com és el de youtubers, influencers, ara se m'escapa una miqueta, però, per exemple, si anem a territoris més coneguts, doncs tot el que és I+D, desenvolupament, tot el que té a veure amb sostenibilitat, qualsevol activitat empresarial destinada a estar compromesa a lluitar contra el canvi climàtic, evidentment, si una entitat amb beneficis importants doncs dedica part de la seva riquesa doncs a treballar en aquesta línia, evidentment hauria de mitjançar política fiscal doncs rebre uns incentius. Un youtuber a tot avui que hi ha publicitat, no? No sóc capaç a tot avui així en fred pensar quin és el retorn, no? Que hauria de tenir doncs aquesta riquesa.
Ja. Clar, estem parlant d'una activitat que és veritat que és molt, molt, molt concreta, eh? I en el cas del Rubius, fa de mal dir, perquè semblaré una passada de moda, potser, i un comentari queco, però jo és un fenomen que no l'entenc. Vull dir, avui m'he passat el dia tornant a mirar vídeos i no ho entenc com a valor afegit d'aportació, de veritat, eh? No ho pillo, se m'escapa, però ja sé que és un criteri que és subjectiu i que no en funció d'això no s'ha de valorar. Però efectivament, com a retorn, costa de veure alguna cosa.
Bueno, jo no sabia que era el Rubius un dia, no? És a dir, però, clar, això té a veure amb la publicitat, això té a veure, potser, la majoria de casos, amb una mena de consum, no? És una determinada manera de viure, una determinada manera de relacionar-te al món, no? Que té a veure, doncs, amb bueno, és que no ens posaria a parlar de fiscal, no? O de qüestions fiscals, però se m'escapa una miqueta més enllà de no sé ben bé com explicar-ho, no? Però realment no, el retorn a la societat de la riquesa generada per aquest tipus de col·lectiu, la veritat és que em costa de trobar, i no només ells, sinó els clients pels quals treballen principalment a multinacionals, que el que fan és intentar doncs aprofitar-se, no, de la gran capacitat doncs d'arribar a la majoria dels consumidors finals, no?
Aviam, comentaris a la taula, demanaven la Isabel, sí, comencem per la Isabel, el Carles, Eulàlia, Marc, va.
Jo no sent una pregunta com un comentari, aquí sí. Parlàvem del fet de què ens sembla, no?, que se'n vagin a Andorra per pagar menys impostos. La realitat és que, si som sincers tots plegats, és que tothom intenta i intentem doncs pagar aquells impostos que hagin de pagar, però no més dels que hagin de pagar. I si alguna cosa ens podem desgravar i intentar doncs pagar-ne menys, els que guanyem més, els que guanyem menys, o en general, tots intentem pagar quants menys impostos millor, sempre i quan no entrem en una qüestió d'infringir la normativa legal. Ara bé, jo sí que penso que aquí hi ha un debat molt més profund, no? El debat de, tu parlaves, Agnès, de les persones doncs, que guanyen molts diners, no? Al final, pagar el 52% del que guanya algú que guanya molts diners és molts diners, perquè I s'entén que d'alguna manera, no per una qüestió d'insolidaritat, jo estic d'acord que la insolidaritat social és lamentable, l'estat del benestar s'aguanta per la solidaritat i pel fet de que tots paguem impostos. L'altra cosa, el debat és un 52% del que guanya una determinada persona que ha treballat molt i que ha guanyat molts diners. És legítim que la meitat d'un sou, si li plantegéssim a un treballador que la meitat del seu sou anés a les arques públiques, què li semblaria? Perquè al final pagar el 25% de 20.000 euros és menys que pagar el 25% de 100.000 euros. És a dir, que aquell que guanya més ja està pagant més, tot i que pagui el mateix percentatge que algú que guanya menys. Per tant, és un debat que a mi em pot semblar... doncs que no està bé que algú se'n vagi a Andorra perquè pagui menys impostos. L'altra qüestió és si aquí a Espanya el tema tributari s'hauria de replantejar.
Aviam, fem ronda... Sí.
Si em permets, quatre titulars molt ràpids. Mostro públicament i oficialment el meu despreci més absolut per totes aquelles cantants d'òpera estridents, aquells motoristes, aquells youtubers... que se'n van allà a pagar menys impostos, és a dir, a dipositar a l'Estat on vivim actualment els diners que permetran que els nostres fills tinguin, i ara em posaré demagògic, ja ho sé, però és igual, guarderies, vacunes de la Covid, etc, etc, etc. El despreci més absolut i més radical. Si algú ha de pagar el 52%, si algú ha de pagar un milió d'euros d'impostos, vol dir que ha guanyat moltíssims. I si la gent no té el grau de solidaritat i d'empatia amb aquells que no en tenen i que necessiten també d'una sèrie de cobertures, vol dir que aquí en aquest país no hi ha sensibilitat, no hi ha el que ha d'haver en una societat, per mi, madura. Jo, a Déu gràcies, puc pagar-me una mútua sanitària i pagar 80 euros al mes. Ho puc fer. Però jo no renuncio a pagar els diners que pago la Seguretat Social. Per què? Per la gent que no es pot pagar la mútua. I això, a la meva escala, que jo no sóc milionari ni tinc diners a Andorra, per cert, aprofito per dir-vos-a i per comunicar a la nostra audiència, que està àvida d'aquesta informació, que acabo de signar un contracte per escriure un llibre que es dirà Andorra, Estado Secreto, i parlo de tot això, de totes aquestes mantingades, no? Ja en parlarem d'aquí un temps. El meu despreci més absolut, i com ens, no ens ho ha dit, però no sé si el tenim al telèfon l'advocat, el professor, no sé si són 160, 180 dies en els que s'obliga que aquells senyors que se'n van allà han de viure allà, han de viure allà, i allò és un gueto, allò són quatre parets, i fa un fred que pela. I ho dic perquè que mirem de tenir la certesa de que aquells motoristes, cantants d'òpera, youtubers i ricachones que se'n van cap allà, s'estiguin 180 dies allà. No s'estiguin a Salou, o s'estiguin a l'Empordà, o s'estiguin a Canàries de vacances. S'estiguin allà.
Val. Professor?
La veritat és que això dels impostos dona bastant que comentar, no?
Sí,
per cert,
sí,
el senyor Puigdemont és resident fiscal a Bèlgica, no? Estem d'acord tots, no?
No, jo no.
Bona.
Jo no.
En qualsevol cas, més enllà d'aquest debat sobre si el tipus ha de ser superior a 50 o no, perquè si és confiscatori, no? I hi ha alguna sentència del Tribunal Constitucional doncs, que qüestiona tipus de gravament superiors al 50%, també en moltes ocasions s'ha de posar el focus, o crec jo que s'ha de posar el focus en la racionalització de la despesa en moltes ocasions. Vale? És a dir, que el debat no sigui un debat de caràcter més amb aquest rerefons una miqueta polític, no? de tipus d'agradament, d'alts, de progressivitat de l'impost, sinó intentar buscar racionalització de la despesa. I després un tema molt important que intento també traduir, no? en el comentari del nostre company tertulià, és fomentar comportaments socials responsables. Aquí és molt important l'educació fiscal, col·legis, instituts, universitats, el compromís de mitjans de comunicació i el compromís de les universitats en divulgar comportaments socialment responsables, en certa manera deixant evidència situacions d'irresponsabilitat fiscal. I després també, no només la qüestió de fomentar el comportament ètic responsable en el compliment d'obligacions tributàries, sinó també que hi hagi un compromís per part de Hisenda, doncs realment a investigar contribuents que se salten aquestes regles de caràcter fiscal, que no vagin a matxacar els contribuents fàcils de trobar, que són els entre cometes, no? La majoria de nosaltres, sinó que hi hagi un esforç real en comprovar si efectivament aquests youtubers, anant al debat que teníem, si realment sí. resideixen fiscalment a Andorra o no, perquè no es tracta simplement de posar un apartament a Andorra, sinó de viure-ho ja efectivament 183 dies. Vale. Si no vius 183 dies allà, no ets resident fiscal a Andorra. Evidentment, o bueno, més que evidentment, molt probablement molts d'aquests youtubers no estaran més de 183 dies a Andorra, i per tant ha d'haver una acció decidida, no?, de l'agència tributària destinada a, de cuajo, no?, desincentivar amb comportaments, amb actuacions decidides, comportaments de greu elusió fiscal.
Queda clar. Aviam, en comentaris breus, sisplau, Maria, Eulàlia, que hem d'acabar.
Sí, simplement dir que, a veure, el que passa amb els Rubius no deixa de ser amb un grau disminuït el que passa amb qualsevol empresa o particular que surti els papers de Panamà. És a dir, i per tant, la consciència social de que el que estan fent és un delicte i que ens estan estafant a tots, diguéssim, l'hem de tenir, per molt que sigui ètic, però que no és un comportament... per molt que sigui legal, que no és un comportament ètic. Això ho hem de tenir clar. I a partir d'aquí, aquesta gent doncs, ha de rebre una consideració social acord amb el seu comportament.
Totalment d'acord.
Bé,
Eulàlia?
Jo dos idees molt, molt sintètiques. La primera és que això té un nom i es diu free rider, no? Una persona que no paga impostos però que s'aprofita en part dels serveis, perquè, com deia en Carles, aprofitarà part dels serveis si no és que després no compleix amb aquests dies que ha de viure a Andorra. Això se'n diu free rider i té un nom molt, molt, molt clar, però a mi em preocupa més la influència, no? Ja no només el que fa ell, que evidentment doncs, haurem de mirar de prop, sinó el que em preocupa és la influència, perquè en Rubius a la gent que estem en contacte amb gent jove o amb adolescents, en Rubius té una gran influència. Per tant, a mi el que em preocupa ja no és el que faci ell, sinó com actuaran la gent o els joves que el segueixen i, per tant, quina concepció tindran de per què serveixen els impostos o per què serveix Andorra, no? Diguem-ho així. I per últim, diria, això és un repte que té la Unió Europea i que no ha solventat en cap moment. Abans parlàveu del valor afegit. Bueno, yeah. Jo tampoc crec que el retorn dels futbolistes sigui un gran retorn, amb tots els respectes. Dit això, per acabar i no criminalitzar del tot els youtubers, sí que us recomano un vídeo que precisament es va fer molt mirar la setmana passada i que va tenir més de mig milió de visualitzacions en 24 hores, que és d'un altre youtuber o d'un gamer, sí. O, bueno, jo no domino gens, que és l'Ibai Llanos,
Ibai Llanos, sí.
Que està molt bé aquest vídeo. I precisament la gràcia d'aquest vídeo és que és conscient de la influència que té i, per tant, el que diu és explicar per què ell, malgrat pagar molts impostos i, per tant, que doncs, una part de la seva fortuna es queda a Espanya, doncs per què ell la consciència fa això i promou que la gent pagui impostos a Espanya, no? Està bé.
Sí, sí, de la mateixa manera que no els esportistes tots se'n van a tribut a altres països ni tampoc els artistes, eh? I, efectivament, Ibai Llanos i també Àlex del Capo, que també té milions de seguidors, han sortit de, justament a fer a criticar aquest tipus de moviments i a defensar, justament, a tributar a la hisenda espanyola. Professor, un últim comentari?
No, la veritat és que està tot dit. Volia comentar el tema de l'Ibai, però ja la nostra companya tertuliana també ho ha posat a sobre la taula. Ho dic perquè no hi ha millor publicitat que el propi youtuber, no?, que es mostra orgullós, no?, entre cometes, de pagar impostos a qualsevol territori, en aquest cas a territori espanyol, en tant que bueno, creuen en el retorn posterior, no?
Clar.
Sí, no? Nosaltres podem fer, però bueno, això és com el principi de la pandèmia, que es buscaven influencers, no?, per poder arribar a un determinat col·lectiu, doncs en el cas de l'Ibai, jo crec que l'Ibai ha fet un gran favor a la gent jove.
Totalment. Aquest vídeo que efectivament ho podeu trobar i ballar-nos és de la setmana passada. Professor Viadé, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.